Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Mireia Sanz.
El 23 d'abril de 2020, aquesta diada de Sant Jordi serà diferent de ben segur de les que s'han viscut mai a Catalunya. El confinament ha portat els llibreters i els floristes a treballar a porta tancada i a vendre llibres i roses per internet i portar-les al domicili de cada sabadellenc que les hagi demanat. I malgrat tots els obstacles, els balcons i sobretot les xarxes socials han permès viure en certa manera la jornada. De seguida conversarem amb el responsable de la llar del llibre, el Joan Fàbregas, per conèixer en detall com s'ha viscut aquest Sant Jordi 2020, que de ben segur no s'oblidarà fàcilment. Com també serà difícil de deixar enrere per aquells ciutadans que l'han passat a l'Hotel Verdi i que han rebut un llibre amb dedicatòria inclosa escrita per als treballadors de la cadena hotelera. Ràdio Sabadell també hi ha volgut posar el seu granet de sorra per traslladar aquesta commemoració a casa de cada sabadellenc amb una programació especial a Instagram conversant amb autors com Montse Barderi, Gemma Ruiz o Alberto Jogo. Al Notícies Vespre d'avui escoltarem alguns d'ells. A banda de Sant Jordi, que concentrarà gran part de l'informatiu, el coronavirus segueix marcant la jornada, tal com ho ha fet amb la diada. El Taulí ha registrat en les últimes 24 hores una sola víctima mortal. És la dada més baixa des del mes d'abril. Des de l'inici de la pandèmia han perdut la vida pel virus 281 persones. De fet, el registre de pacients ingressats al Taulí segueix a la baixa amb 333 persones hospitalitzades, 46 de les quals es troben a la UCI. En les últimes 24 hores, 13 persones han rebut l'alta, de forma que 1.052 persones s'han recuperat a la ciutat des de l'inici de la pandèmia. Unes xifres positives que fan, per exemple, que els centres d'atenció primària vagin recuperant la normalitat. Al Cap Nord, per exemple, començarà a atendre adults a partir de dilluns, mentre que el Cap Gràcia seguirà tancat, una reestructuració que s'havia fet per derivar professionals a l'Hospital Temporal Vallès Salut. Ara bé, Marta Expósito, directora del Cap Nord, recalca que s'està tenent igual als pacients.
Centres que estan tancats a visites presencials, els professionals estan fent les visites als altres centres. Llavors sí que serà com tornar una mica més a la normalitat, que cadascú estigui al seu centre i que els pacients puguin anar als seus centres, tot i que s'està donant l'atenció des dels altres centres, I els centres que estan tancats, tant de matí com de tarda, estem fent les mateixes tasques no presencials.
Uns CAPs que en les últimes setmanes han incrementat de forma notable les atencions per via telemàtica, arribant fins a les 47.000 consultes. En esports, la Federació Catalana de Futbol ha cancel·lat definitivament la temporada, una decisió que inclou des de Primera Catalana en avall. Ara queda per perfilar com quedaran les classificacions i si hi haurà ascensos o descensos. Aquestes i més notícies us les explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Informació de serveis. Quina és la previsió meteorològica a aquesta hora? Anem al Servei Meteorològic de Catalunya, on hi tenim a l'Ester Batall. Ester, bona tarda.
Bon dia. Comencem avui aquesta jornada amb un ambient força més estable que el d'aquests últims dies. La borrasca ja s'ha desplaçat direcció est i això ens permet parlar encara d'alguns núvols baixos, algunes boirines, però que ràpidament s'hagin d'anar trencant. I així que durant el matí ja parlarem d'un cel variable, però cada vegada de dominar més el sol, i serà de cara a finals del matí, migdia, primeres hores de la tarda, quan han de créixer algunes nuvolades. Sobretot en zones de muntanya, cap a l'interior dels Vallesos, cap a l'interior del Baix Llobregat, aquí fins i tot és possible que pugui escapar-se algun ruixat de caràcter local, però sobretot cap a la zona més nord del sector. Pel que fa a la temperatura màxima, avui serà més alta que la d'ahir. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, a aquesta hora les incidències encara es concentren en problemes derivats, en aquest cas, de les condicions meteorològiques, amb algunes esllavissades en diferents zones de Catalunya. A conseqüència del confinament, no hi ha retencions a aquesta hora a la xarxa viària més pròxima a la ciutat de Sabadell, però sí que hi ha algunes incidències, per exemple, a la Jonquera, a Girona, amb un quilòmetre de retencions a conseqüència d'un accident i també diferents complicacions per despreniments, esfondraments o algunes esllavissades arreu de la xarxa viària catalana. Ni parades de llibres, ni tampoc roses al carrer. Sabadell viu un Sant Jordi insòlit per la pandèmia del coronavirus que no permet grans aglomeracions de gent que podrien contribuir a l'expansió de la infecció. Tot i això, qui més qui menys, ha celebrat la jornada. Els més previsors hauran fet els dies previs l'encàrrec a la seva llibreria de confiança, mentre que alguns floristes fan arribar avui mateix les comandes de roses a domicili. Pel que fa als més petits, de ben segur que porten dies fent manualitats a casa i han engalanat els seus balcons amb motiu d'aquest 23 d'abril confinat. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Mireia. Sant Jordi descafeinat, segons es miri. És cert que els sabadellencs hem hagut de renunciar a allò que més ens agrada fer cada 23 d'abril, passejar pels carrers de la ciutat plens de gent mirant llibres, buscant una rosa especial o simplement gaudint de l'ambient. A canvi, ens hem hagut de conformar amb un Sant Jordi virtual. Les xarxes socials bullen d'iniciatives per passar aquesta diada i els dies abans llibreters, floristes i institucions han llançat propostes perquè la jornada sigui el més lluïda possible. En el cas de la ciutat, l'Ajuntament ha impulsat la campanya Sant Jordi a Sabadell, un conjunt d'activitats literàries i artístiques per fomentar la lectura, despertar la nostra creativitat i gaudir d'aquesta tradició. Carles de la Rosa és regidor de Cultura.
Que es pugui fer una galeria de dibuixos creats per sabadellencs i sabadellencs que estiguin vinculats a les roses, però també a la situació en general, i que es puguin penjar tots els balcons, i si el publicar-los es publiquen per qualsevol xarxa social amb el hashtag Sant Jordi Sabadell, es anirà fent com una galeria de forma automàtica on aniran apareixent tots aquests dibuixos i s'aniran compilant. I de manera que si tenim per una banda els retallables i per altra banda doncs, tota la possibilitat de ser creatius a través d'aquests dibuixos de plantes o de roses.
Aquest Sant Jordi atípic es podria reviure el pròxim 23 de juliol, si la pandèmia ho permet. És la data escollida pels llibreters per treure els llibres al carrer i que l'essència del 23 d'abril es pugui viure com toca.
Els llibreters és un dels sectors que estan vivint un Sant Jordi més estrany, acostumats a un dia frenètic i que han viscut una jornada intensa, però que res té a veure amb un 23 d'abril habitual. Joan Fàbregas, de la Llar del Llibre, molt bona tarda, gràcies per atendre'ns.
Molt bona tarda.
Escolta, Joan, com heu viscut aquest Sant Jordi?
Doncs mira, tancats a dintre la botiga, preparant comandes pel web, online, i sense aglomeracions, i ben diferent, és completament atípic.
Però diries que la xifra o el volum de vendes té alguna cosa a veure o pots xifrar-me-la aquesta hora en un percentatge respecte al que arribeu a vendre en Sant Jordis habituals?
Doncs mira, no arriba ni al 10%. Uh-huh. O sigui que, a veure, hi ha molta feina perquè és molt laboriós, sobretot nosaltres, que ens ha vingut això així de cop, perquè no teníem, diguem, una estructura grossa per atendre moltes comandes. Però no representa ni un 10% de la venda que es pugui fer per un Sant Jordi normal.
Clar, t'ho dic perquè, per exemple, ahir els que us seguim a les xarxes socials vèiem, no, un missatge de se'ns ha col·lapsat la pàgina web, no podem assumir més comandes. Què va passar?
Però nosaltres, i jo he vist doncs, una notícia d'unes floristeries, d'altres llibreries, clar, nosaltres tenim unes pàgines web que tenen un sistema per fer comandes que pots fer doncs, 15 o 20 comandes al dia i llavors ho fas tranquil·lament. Però és que si te n'arriben 200, llavors el problema és que no dona per més. Vull dir, s'han de fer molts passos i si això les grans companyies, aquestes operadores, tenen uns sistemes informàtics molt potents i ho tenen tot preparat i amb un sol pas els hi surt tot. Nosaltres, com que el programa doncs, és un programa de gestió, però no està preparat per fer aquests volums de venda, doncs, esclar, ens ralentitza molt i ens hem de fer molts passos i això és lent i llavors se'ns complica la vida, diguem.
Clar, la xifra és contundent, no arriba ni al 10%. Vol dir que, malgrat aquest bullici que ens ha pogut semblar que hi ha hagut a les últimes hores, de que qui més qui menys ha anat a buscar algun llibre o ha buscat la manera doncs, de poder, que li poguéssim fer arribar un llibre o una rosa a casa, ni molt menys ho ha fet un percentatge alt de la població, no? Si més no, per aquestes xifres que teniu, no?
No, clar, però és que, a més, ja et dic, aquest migdia ve, o ahir, no recordo, va haver les notícies de les floristeries i els hi passa exactament el mateix. Si han venut Sí, ara no recordo, però si em sembla que vam vendre 7 milions de roses, aquest any vam vendre 300.000. Clar, nosaltres doncs la proporció va ser la mateixa.
Clar, Joan, en un Sant Jordi habitual, jo aquesta hora el que em tocaria preguntar-te és quins han estat els autors més venuts. Aquest any heu fet alguna mena de rànquing?
A veure, d'entrada, com que no hi ha hagut novetats, perquè les novetats havien de sortir a partir del 15 de març, i el 15 de març va haver-hi el 14, es van confinar, doncs no hi ha hagut novetats, estan totes congelades. De tota manera, hi ha un parell o tres de llibres que s'han venut més perquè doncs, se n'ha parlat. Un és el Boulder, un altre és la muntanya... Jo canto i la muntanya balla, perdó. Un altre és el de La Reina Roja, de novel·la policíaca, i un altre que és el 1789, també de novel·la policíaca. Aquests serien potser els que més o menys s'han bellugat. Ah, perdó, i el de la Almudena Grandes, també. Serien els que potser han destacat més, però esclar, no són llibres nous, perquè novetats no n'hi ha. Són llibres que ja havien sortit per Nadal o una mica abans, que a veure, que continuen sent nous, però no són novetat de Sant Jordi.
Clar, aquesta tarda, en el marc de la programació especial que fèiem, parlàvem amb la Montse Barderi, que ens deia precisament això, no? Els que vam treure llibre dies abans no ho hem notat tant com aquells que potser s'han esperat més al Sant Jordi, com és habitual, no? De cara al 23 de juliol, com ho planificareu, com ho prepararéu tot plegat?
A veure, el primer que hem de saber és si realment es farà o es podrà fer, perquè això és una proposta que s'ha fet, però llavors ja dependrà de com estigui el tema i si les autoritats sanitàries ho permeten. I quan sapiguem això, doncs suposo que decidirem, m'imagino, a veure, d'entrada farem el mateix ritual de sempre, no?, de cada any, l'únic que traslladat el 23 de juliol. Però ja et dic, una mica hem de saber, hem d'estar esperant a veure com evoluciona la pandèmia aquesta i a veure aquest confinament que s'ha d'aixecar, com s'aixeca, i en quina mesura es pot anar fent coses i sortint al carrer o entrant a les botigues i tot això, perquè a hores d'ara al matí diuen una cosa, al migdia te'n diuen una altra i al vespre una altra. Per tant, estem una mica tots així expectants, no?
Doncs, Joan Fàbregas, gràcies per haver-nos atès avui al Notícies Vespre.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Doncs a banda dels llibreters, les floristeries també s'han hagut d'adaptar a aquest Sant Jordi confinat. Alguns dels comerciants han decidit vendre roses i rosers a domicili per mitigar l'impacte de la crisi financera i també per afegir-se a la celebració de la tradicional diada. És el cas de la floristeria Carlota Segalà, que durant el dia d'avui han repartit roses vermelles. La mateixa Carlota afirma que han venut més del que esperaven.
Nosaltres aquest any n'hem comprat moltes menys i estem demanant a tothom que ens avissin perquè hem fet curs. La majoria dels floristes a Barcelona ara ja no en trobes. I amb el tema del et portem les flors a casa, doncs ens hem fet una botiga online i ara vindrà la meva missatgeria al Sabadell Go i ells me les portaran totes demà, totes. Me posaran una plataforma de 10, 15, el que faci falta per servir-les totes a domicili.
D'altres floristes, però, han preferit tancar la botiga i esperar vendre roses el 23 de juliol, la data que, com dèiem, el Gremi de Llibaters i la Generalitat, conjuntament amb el Gremi de Floristes, han acordat per celebrar la Festa del Llibre. I Ràdio Sabadell s'ha sumat també a la celebració de Sant Jordi. Durant tot el dia, els diferents periodistes d'aquesta emissora han conversat amb escriptors de la ciutat que aquest any han publicat obres. Des de la Gemma Ruiz fins a la Montse Barderi, els sabadellencs han explicat com han viscut aquest Sant Jordi atípic. Fem una petita retrospectiva de com s'ha viscut la tarda d'avui. Una tarda que ha començat amb la conversa amb l'escriptor Jordi Soler sobre la seva última novel·la policíaca, El tigre i la duquesa, editada per Grup 62 l'any 2017. Una obra que, segons Soler, la part més complicada va ser trobar-li un títol.
Sembla una mica una novel·la rosa, no? I jo els vaig dir, escolta, fantàstic, si trobeu un títol millor... Jo he hagut d'esprema el cervell a mort per trobar-li un títol amb aquesta història. I l'únic que se m'ha acudit, o el millor que se m'ha acudit, és aquest. Si en trobeu un de millor, cap problema. I em van dir, bueno, doncs ja ho buscarem. I al cap d'un temps em van dir, mira, no l'hem trobat. No hem trobat títol millor i, a més, resulta que al Departament Comercial doncs, els ha agradat el títol finalment i ens el quedem.
Montse Barderi ha parlat de La memòria de l'aigua, la seva última obra publicada aquest setembre, que tracta sobre tres dones de tres generacions de classe humil. La mateixa Barderi ha afirmat que ha plorat escrivint aquesta novel·la.
He plorat molt, m'ho he passat molt malament, ha sigut una novel·la molt dura. Jo sempre me n'enreia xula de mi de la gent que patia escrivint, perquè pensava, si heu de patir no ho feu, o sigui, no cal que us compliqueu la vida. Al món hi ha masses llibres, no cal que hi hagi més gent escrivint i patint. I això que jo doncs ho trobava tan tonto, ara m'ho he hagut d'empassar paraula per paraula perquè jo també he passat per aquí. No hi passaré més, per això és...
Barderi ha avançat que està treballant en un llibre d'assaig per estrenar-se a finals d'any, però també que està escrivint una nova novel·la que gira al voltant del coronavirus i que estarà protagonitzada en aquest cas per dos homes. Precisament un altre home i de futbol ha estat el protagonista de la conversa que hem mantingut fa una estona. Alberto Jogo ha presentat Indomables, Cuadernos del Fútbol Africano, un títol que assegura l'ha portat a repassar les seves arrels africanes.
I sí que és cert que a casa meva, a casa del Josep Manel, del Juve,
de Paqui, que és ma mare, del meu pare, de José Manuel, evidentment, doncs s'havia parlat d'aquestes arrels africanes o de Guinea Equatorial, però bastant amb comptagotes, no? Sense aprofundir-hi massa. Per tant, aquest moment, no, que vaig tenir de donar el salt i jugar amb la selecció, penso que va ser un punt molt, molt, molt important perquè prengués aquesta decisió.
Hem tancat les converses amb la Clara Soler, que ens ha repassat alguns dels grans títols relacionats amb la colla de Sabadell, que durant aquest any va ser protagonista en el marc del centenari del naixement del grup capitanejat per Joan Oliver, Armand Obiols i Francesc Trabral. Més Sant Jordi i més coronavirus, perquè l'epidèmia de la Covid-19 ha fet aflorar el caràcter més solidari, particulars i empreses fabricants de material sanitari per abastir hospitals, el món de la cultura, oferint en obert les seves creacions o les xarxes de suport ciutadà per ajudar els col·lectius més vulnerables. Catalonia Hotels and Resorts també n'és un exemple. Des de fa setmanes, tres hotels del grup de Barcelona, l'Hospitalet i Sabadell, acullen pacients lleus amb la Covid-19. Uns pacients que avui, dia de Sant Jordi, han rebut un obsequi ben especial. Es tracta d'un llibre amb dedicatòria inclosa, lliurat per treballadors de la cadena hotelera. En total, a l'Hotel Verdi se n'han fet arribar 500.000, que juntament amb roses s'han entregat als 34 malalts aïllats a l'establiment, així com als professionals sanitaris que hi treballen. El director del Verdi, Jordi Jiménez, ha explicat en què consisteix la iniciativa.
El que es va voler fer va ser captar tots els treballadors de Catalunya. Tots han fet unes donacions dels seus llibres personals, amb dedicatòries personals tant pels pacients com pels treballadors de l'equip mèdic, que estan fent un treball excel·lent.
Catalunya Hotels and Resorts ha repartit aquest Sant Jordi més de 1.700 llibres als tres hotels medicalitzats amb els quals compta arreu de Catalunya.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Plana sanitària ja del tot. El Parc Taulí de Sabadell va reduint els pacients amb coronavirus. Les últimes dades que ha facilitat la corporació confirmen que el nombre de pacients hospitalitzats va decreixent progressivament i ja gairebé la meitat del volum de persones en tractament per la Covid-19 han deixat enrere la malaltia. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. En l'apartat de persones hospitalitzades a planta n'hi ha 49 menys que ara fa una setmana, de manera que en romanen 243. Això vol dir que gairebé un centenar dels assistits que hi eren, 426, ja n'han marxat. A l'Hotel Verdi hi ha 34 pacients, és a dir, menys de la meitat que el dijous passat. La unitat de cures intensives ha vist com 7 persones deixaven lliure la seva plaça i s'acomiadaven dels altres 46 que encara hi són, si ho comparem amb ara fa 7 dies. Cal lamentar també una defunció aquest dijous, que ara en totalitzen 281 des de l'inici de la pandèmia. En aquest mateix període han estat donades d'alta 1.052 persones.
D'altra banda, Catalunya ha baixat de les 1.000 persones a la unitat de cures intensives per primer cop des del 25 de març i actualment estan al 66% de la seva capacitat. Ho ha explicat la consellera Alba Vergés, que ha assegurat que aquesta situació es produeix perquè s'han triplicat el nombre de llits habituals.
Per tant, això, aquesta rebaixa vol dir que els hospitals, sigui Bellvitge, sigui uns altres, poden anar recuperant alguns llits, també de crítics, doncs, per a altres patologies molt necessàries també. Aquesta recuperació és molt i molt lenta. Continuem amb aquestes 977 persones ingressades avui, tenint un 167% de persones ingressades per sobre de la capacitat normal que tenia el nostre sistema sanitari de llits de crítics.
Vergés també ha demanat a empreses i ajuntaments que vulguin fer testos als seus treballadors o veïns que ho facin sempre amb la coordinació amb el Departament de Salut per poder gestionar tots aquests resultats. I en l'àmbit sabadellenc concret, encara, el Cap Nord recupera l'atenció a la població adulta a partir de dilluns, mentre que l'atenció pediàtrica es continuarà fent al Cap Concòrdia. Aquest és el primer pas per recuperar la normalitat als ambulatoris sabadellencs, malgrat que el Centre d'Atenció Primària de Gràcia encara està tancat. La decisió s'ha pres en vistes que l'Hospital Temporal Vallès Salut no obrirà a curt termini. Com estava previst, Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Els CAPs es van tancar perquè els professionals poguessin dedicar-se a l'hospital temporal, però finalment no ha fet falta. La directora del CAP Nord, Marta Expósito, assegura que davant d'aquest escenari s'està treballant per recuperar la normalitat.
Com a l'hospital temporal per ara no s'obrirà, s'està treballant perquè puguem obrir el més aviat possible. I estem treballant en que poguessin les dates més properes a la setmana que ve, no ho sé, data concreta jo no et puc concretar.
Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, el seu president Manuel Navas lamenta la gestió que s'ha fet de la sanitat pública durant la pandèmia i reclama que es posi en marxa l'hospital temporal.
La previsió, un cero patatero, o sea, no han sabido hacer una previsió mínimamente digna, porque en este momento, y como sabréis, ya se ha planteado de que el hospital de campaña, dicen dicen que no hacen falta cuando está el hospital del Tauli, pues bueno, que no puede atender a las, precisamente a la gente que tiene una lista de espera también enormes para hacerse pruebas y para hacerse tratamientos.
Tot i la situació, l'activitat dels CAPs no s'atura. De fet, en el que portem de mes, han fet un nombre molt similar de consultes als d'abans de la pandèmia. No obstant això, s'han disparat les atencions per via telemàtica, amb 47.000 de les 61.000 consultes realitzades.
A la ciutat i a la comarca hem tingut altres notícies relacionades amb el coronavirus que repassem tot seguit. Els bombers de Sabadell han tornat a fer tasques de desinfecció al casal que la Fundació Tendis té a Can Rull, tot i que l'entitat va viure moments crítics per alguns contagis entre usuaris. La situació en aquests moments, diuen, ja s'ha estabilitzat. L'Ajuntament de Sabadell a partir de dilluns distribuirà 20.000 mascaretes als comerços de proximitat i a les parades dels mercats municipals que segueixen oberts durant l'estat d'alarma a causa del coronavirus. Realitzades 582 donacions de sang en el marc de la campanya especial organitzada pel Banc de Sang i Teixits a l'antic mercat de Sant Joan entre els dies 16 i 22 d'abril. 325 donacions han estat masculines i 257 femenines. La franja d'edats amb més donants és des dels 45 anys i fins als 54. I la policia de Sabadell ha interposat 19 denúncies aquest dimecres a persones que no complien el confinament. Els agents municipals han registrat les denúncies per incompliment de les mesures establertes. El total acumulat des de l'inici de la crisi del coronavirus és de 1.471. I què ha passat fora de Sabadell?
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Els menors de 14 anys podran sortir un cop al dia al carrer durant una hora i sense allunyar-se més d'un quilòmetre de casa. Ho podran fer a partir de diumenge i durant una hora, acompanyats d'un adult que convisqui amb ells. Pablo Iglesias és vicepresident del govern espanyol i ministre d'Afers Socials.
El adulto acompañante deberá estar en todo momento a una distancia que pueda controlar a los niños y niñas con los que salga a pasear. Es muy importante respetar las medidas de distanciamiento social con otros niños y con otros adultos que ya han aconsejado las autoridades sanitarias. Se permite correr, saltar, hacer ejercicio a los niños, siempre respetando estas condiciones de distanciamiento social. Podrán salir con sus propios juguetes, con una pelota, con un patinete, pero no podrán hacer uso de parques ni de juegos infantiles comunes para evitar que el virus se pudiera propagar.
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha insistit que els nens han de complir amb les normes de distanciament social. La sortida diària haurà de fer-se entre les 9 del matí i les 9 de la nit. I atenció, perquè el ministre d'Universitats, Manuel Castells, recomana a les universitats que comencin a preparar les avaluacions virtuals i també contínues per si no es poden fer presencials al mes de juny. Castells diu que cal prendre una decisió en breu perquè els estudiants puguin preparar-se i ha afirmat que és més fàcil adaptar-se a l'últim moment a la modalitat presencial que no pas a la inversa. D'altra banda, ha dit que el curs vinent no serà com abans i que probablement s'hauran d'adoptar mesures de distanciament social. En aquest sentit, ha assegurat que el futur passa per combinar la mobilitat presencial amb la virtual. L'Organització Mundial de la Salut ha alertat que els fumadors són més susceptibles de patir una infecció greu per la Covid-19. L'expert en emergències de l'OMS ha afirmat avui que el tabac és un factor que pot contribuir a una malaltia més greu perquè fumar està vinculat a una menor funcionalitat dels pulmons. Ho ha dit en resposta a un estudi elaborat a França que mostra com la nicotina podria protegir del coronavirus. I us ho hem estat explicant durant tot l'informatiu. Ha estat una diada de Sant Jordi confinat i ben diferent, però el gremi de floristes i de llibreters espera que la part més festiva i participativa de la diada es pugui traslladar el 23 de juliol. Ara bé, la portaveu del govern català, Meritxell Budó, ha esperat que les condicions de la ha assegurat que cal esperar que les condicions de la pandèmia ho permetin.
Espero que el 23 de juliol puguem celebrar aquest Sant Jordi extemporani, diferent, perquè enguany doncs, no l'hem pogut celebrar com aquesta festa es mereix. I, per tant, esperem que pugui ser així, però està clar que això ho anirem veient en funció de com evoluciona aquesta pandèmia a casa nostra. És a dir, si les condicions epidemiològiques i les dades epidemiològiques del moment no ho permeten, evidentment no es podrà celebrar.
La consellera confia que d'aquí 3 mesos els carrers s'omplin de llibres i flors, encara que sigui tard. A tot Catalunya s'han presentat 93.500 expedients de regulació temporal d'ocupació, amb 685.000 treballadors que acabaran de manera temporal a l'atur. A les últimes hores s'han registrat 2.600 treballadors més i 388 empreses han presentat un expedient temporal. I atenció, perquè actualment 2 de cada 10 catalans que treballen estan afectats per aquests expedients. Guanyem. Esquerra i Junts per Catalunya a Badalona demanen al PSC que negociï la formació d'un nou govern municipal que estigui encapçalat per l'exalcaldessa Dolors Sabater de Guanyem. Ho han fet a través d'un comunicat conjunt després que el càrrec de l'alcalde hagi quedat vacant per la renúncia dimecres del socialista Àlex Pastor. El PSC, però, aspira a revalidar el càrrec amb una nova cara i el Partit Popular i el seu líder, Xavier García Albiol, ha demanat màxima celeritat en la convocatòria del ple de renúncia per poder convocar el d'investidura.
Estem en fase d'alarma pel coronavirus Covid-19. És molt important que en la mesura del possible us quedeu a casa. Hem de frenar la corba. Per estar informats al minut, entreu al web www.sabadell.cat, al canal Salut de la Generalitat o a les xarxes socials oficials. Recordeu extremar les mesures d'higiene i, si noteu símptomes, truqueu al 061.
Ajuntament de Sabadell. Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Informació esportiva. La Federació Catalana de Futbol ha confirmat la cancel·lació definitiva de la temporada. Això inclou totes les lligues del seu àmbit, és a dir, de primera catalana cap avall. La mesura afecta de ple un bon grapat d'equips de la ciutat, com el Sabadell Nord, el filial del Centre d'Esports o la Sabadellenca. Ara el que queda per determinar són les classificacions. Les opcions que es plantegin a la Junta se sotmetran a consulta entre tots els clubs associats, però tot fa indicar que el ventall només es reduiria a dues possibilitats. La primera seria que es produïssin ascensos, però també descensos, un fet que perjudicaria, per exemple, el Sabadell B i el femení Arlequinat, tots dos immersos a la zona calenta de la taula en les seves respectives lligues. La segona opció seria la d'anul·lar la temporada sense ascensos ni descensos. I l'epidèmia no s'està gestionant igual a tots els països, és una evidència. De fet, Juanjo Ciércoles, excapità del Centre d'Esports, està vivint de primera mà a Suècia una situació totalment diferent a la que es viu aquí a Sabadell. El migcampista, ara jugant al Sundsvall suec, té clar que al país escandinau l'economia segueix sent la prioritat.
Aquí en Suecia con total normalidad, ¿no? La gente sigue yendo a trabajar, los niños van al cole, salen a cenar a restaurantes, a comer. No lo entiendo porque yo cada día me meto en una página de aquí y ahora hay 16.000 casos ya y no sé, cada día yo veo que suben 500, pero el gobierno no va a hacer nada, por lo que leo solo piensa en la economía del país. Y bueno, así está la situación aquí y no sé hasta qué punto llegará y esperemos que no pase más de como está pasando en otros países.
Si bé és veritat que la Lliga d'allà començarà el juny, dos mesos més tard del previst, els equips s'entrenen amb relativa normalitat, inclòs el de l'ex-Arlequinat. Ciércoles no descarta tornar a jugar a Espanya i fins i tot ha deixat la porta oberta a acceptar alguna oferta interessant que pugui arribar abans que s'iniciï el campionat suec.
Notícies Vespre.
I atenció, perquè després de tot un dia traient fum, l'Instagram de Ràdio Sabadell torna demà a la seva programació habitual. Els sabadellencs fem coses, torna divendres, per posar-nos en forma amb una classe d'esport de la mà del gimnàs CTT de Sabadell. Per tant, tots aquells que encara no hagueu fet el pas durant aquest confinament, que us vau marcar el propòsit de fer esport aquests dies i encara no ho heu fet, demà a 6:45 de la tarda teniu una classe de fitness a l'Instagram de Ràdio Sabadell. Poques excuses valen.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
I el que ens toca ara és anar posant punt i final al Notícies Vespre d'avui. Moment per acomiadar el Notícies Vespre d'avui. Recordeu que us podeu mantenir informats, com sempre, a través del Facebook, el Twitter i la web de Ràdio Sabadell i que a l'Instagram de Ràdio Sabadell podeu recuperar totes aquestes converses que hem mantingut avui amb diferents autors sabadellencs que treuen llibre en el marc de la Diada de Sant Jordi, aquest Sant Jordi confinat que us hem compartit també a través d'Instagram. Per tant, allà, a l'Instagram de Ràdio Sabadell, podeu recuperar totes aquelles converses si teniu ganes de descobrir nous títols d'autors sabadellencs. Abans de marxar, deixeu-nos que us recordem que oferim una programació especial de serveis mínims també per responsabilitat contra el coronavirus. Hi haurà exclusivament butlletins informatius des de les 9 del matí i els dos informatius al migdia, 2:15 i a les 7, aquest, el Notícies Vespre. Que vagi molt bé, que passeu una molt bona tarda.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.